Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujadó. El president rus Vladimir Putin es compromet a no atacar els ports ucraïnesos perquè netegin el mar de mines i es puguin exportar les tones de cereals que s'hi apilen des de fa setmanes. Putin ha fet aquesta promesa al president de la Unió Africana, que l'ha visitat a Sochi, i li ha demanat ajuda perquè milions de persones del seu continent no caiguin en la malnutrició. El líder del Kremlin ha negat rotundament les acusacions d'Ucraïna que no els deixen exportar el gra o fins i tot que els roben el gra d'algunes zones conquerides per vendre'l a d'altres països.
No hi ha cap problema per exportar gra d'Ucraïna.
Segons la FAO, el preu del cereal ha pujat un 2,2% l'últim mes a nivell global. El blat, que és la base alimentària de milions de persones, s'ha encarit un 5,6% des del maig i un 56% respecte als últims 12 mesos. 6 països de l'Àfrica Occidental importen entre un 30 i un 50% del blat a Rússia i Ucraïna. Més notícies en format breu. No hi haurà reunió de la Comissió Bilateral d'Infraestructures Estat-Generalitat, tal com ha demanat aquest divendres mateix el govern espanyol al català després de la crisi oberta pels incompliments de les inversions estatals a Catalunya. La negativa l'ha confirmat el vicepresident Puigneró, perquè és el titular de Polítiques Digitals i Territori qui presideix la part catalana i, per tant, l'encarregat de convocar-la. El vicepresident ha descartat una reunió al més alt nivell entre consellers i ministres, recordant que les relacions polítiques entre els dos executius estan suspeses pel cas Pegasus.
Que és evident que nosaltres tenim les relacions congelades amb l'Estat a nivell polític i, per tant, aquesta reunió en aquest format no es produirà. I no es produirà fins que, com hem dit sempre, no hi hagi les explicacions pertinents respecte a tot el tema de l'afer de l'espionatge i les dimissions que s'han de produir com a conseqüència d'aquest espionatge.
Més coses, el jove empresonat per la brutal violació d'una menor a Igualada estava en llibertat vigilada segons el sumari del cas al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. A més, va anar al jutjat l'endemà de l'agressió per un tràmit arran d'un delicte anterior. Fonts jurídiques asseguren que les proves són prou contundents per portar-lo a judici. Les universitats catalanes engeguen una prova pilot amb una aplicació de mòbil de traducció simultània català-castellà per acabar amb els canvis d'idioma a les aules. Està destinada als estudiants internacionals de màster i esperen tenir-la a punt el curs que ve. Funcionarà de tal manera que, mentre el professor imparteix la classe en català, l'alumne rebrà la traducció oral i també la transcripció en castellà. Aquesta mesura, segons explica Jordi Mates, vicerrector de Política Lingüística de la Universitat de Barcelona, ha de servir per garantir la docència i l'aprenentatge del català. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Hi pot haver un aspecte positiu, i és que els estudiants que vinguin a fer màsters a la Universitat de Barcelona tindran més contacte amb la llengua catalana, perquè la sentiran i veuran la traducció, i llavors doncs, es familiaritzaran una miqueta més amb la llengua catalana, i de manera que també podran interessar-se més en fer cursos de llengua catalana.
I a Alemanya, 4 morts i una 60 de ferits en un accident de tren als Alps, un tren regional que anava en direcció a Munic i que ha descarrilat prop d'una estació d'esquí molt coneguda a Baviera. Els equips de rescat amb desenes de policies i bombers de la zona segueixen encara treballant per retirar els vagons bolcats, però també per rescatar algunes víctimes que hagin pogut quedar atrapades. El descarrilament ha passat molt a prop d'una zona on a finals de mes se celebra una cimera del G7. L'accident ha coincidit en la mateixa data que ara fa 24 anys, quan hi va haver el pitjor accident ferroviari a Alemanya, amb un descarrilament d'un tren d'alta velocitat que va deixar un centenar de morts. Els cantants del programa Eufòria de TV3 faran un segon concert al Palau Sant Jordi després d'exhaurir les entrades per al primer concert en només una setmana.
Nits de lluna plena, somnis d'embalat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants.
El segon concert d'Eufòria serà diumenge 17 de juliol, l'endemà del primer, que ha venut 13.000 entrades en 24 hores i les ha exhaurit en pocs dies. L'horari serà a 6:15 de la tarda, una mica més d'hora que l'anterior, per facilitar la logística de les famílies que hi assisteixin des d'arreu de Catalunya. Les localitats per al segon espectacle al Sant Jordi es posen a la venda aquesta mateixa nit a través del web del programa. Tots dos concerts en reuniran els concursants que han passat pel concurs amb les seves millors cançons. I a l'esports, el Barça ha guanyat per 89-72 el Joventut en el primer partit a les semifinals de la Lliga CB. El segon el jugaran també al Palau aquest diumenge. Encara en Barça, el vicepresident econòmic Eduard Romeu ha justificat al tot costa de Catalunya Ràdio el posicionament de la junta directiva contrari amb l'acord amb CBC. Diu Romeu que les condicions que proposa la Lliga de Futbol Professional, que no estan disposades a flexibilitzar, suposen un prejudici a llarg termini pel club. En tennis, Rafa Nadal i Casper Ruud s'han classificat per la final masculina de Roland Garros. La femenina serà aquest dissabte i enfrontarà Iga Swiatek i Coco Gauff. I a les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina, Reus 0, Barça 3 i Noia Freixenet 6, Liceo 0. El Barça i el Liceo dominen les sèries per 2-1. Aquest dissabte comença la Lliga Femenina amb el partit Manlleu-Gijón.
Fins aquí les notícies.
Soc l'Estel Soler i tinc dos fills que ens semblen quatre. Us sona?
Soc en Quico Sallés i els meus fills em busquen la ruïna.
Soc la Txell Bonet. Cada dia és com tornar a viure-ho tot per primer cop.
Soc en Cesc i no puc dormir.
Soc la Mont Mas.
I jo la Rebecca Jean Moon.
I si voleu saber com acaba aquesta història...
Aquesta història no s'acaba mai.
La criança pot ser hardcore, molt dura, trepidant i divertida.
Soc en Pau Guillemet i faig de pare 24-7.
Kids XS. Dissabtes d'una a dues del migdia amb Txell Bonet i Pau Guillemet.
Sílvia, triant aquestes cançons cada setmana, així per fer el recorregut dels 35 anys de la Finestra Indiscreta. Gairebé al començament del tot, l'any 87, Ricky Astley, que ara canta victòria, eh? Ricky Astley ja té 56 anys, estimada Sílvia. Vull dir, poc... ja comença a ser un abuelito, eh? Perdoneu, eh? Locutor de ràdio, així, ex-cantant de soul, bueno, icona del pop britànic, diuen, una de les veus del Rei Lleó, un dels personatges de Coronation Street, el creador del fenomen Rick Rolling, que no sé què vol dir, però són aquestes expressions que sempre queden molt xules i espectaculars, no? En fi, va ser el seu primer gran èxit en solitari. Alfons, tu el tens molt dominat, aquest senyor?
Home, alguns temes a l'Oriol també el reivindica bastant, eh? Però a mi m'agrada dir Never Give You Up, perquè aquí, a la Finestra, mai ens rendim.
Va, i tu també t'agrada dir el títol d'aquesta cançó?
M'agrada molt Rick Astley, i m'agrada molt Aha, que, per cert, s'estrena un documental sobre els Aha aquest estiu, no sé, el juliol o així. O sigui, és la meva època en què era jove i podia moure els malucs compulsivament.
I la barba. Bé, doncs, el vídeo mític de Never Gonna Give You Up de Ricky Astley, sabeu qui el va fer? Simon West, el director de Con Air, la primera Lara Croft i Cuando Llama un Extraño, perdut avui dia en el passat més remot. Eh?
I Los Mercenarios 2.
Aquesta no la volia dir, més aviat no volia caure.
És la, millor entrega de totes.
Socorro!
La que sortia Chuck Norris, Pere,
sí,
Van
Damme... Sí, sí. Sí. Imagina't, cine, arena. No, l'arena és, bueno, l'arena és quan es va convertir a la plaça de Toros. Mm. No el cine arenes.
Ja. Bueno, celebració de la Finestra Indiscreta, que van temporada gairebé de l'any 87 amb aquesta cançó i de l'any 2009 amb aquesta pel·lícula.
No te ganes la vida exactamente.
John Dillinger, atraco bancos.
Eso es muy serio para decírselo a alguien que acabas de conocer.
Me gusta el béisbol, el cine, la ropa buena, los coches rápidos y tú. ¿Qué más quieres saber?
Babyface Nelson era Stephen Graham, Pretty Boy Floyd era Channing Tatum, I John Dillinger acaba de guanyar el seu judici contra Amber Heard. O sigui, Johnny Depp, fa uns quants anys.
Després la Sílvia posarà més detalls sobre això, però ja que en aquesta pel·lícula Pere, el Johnny Depp es dedicava a donar pals, no? I a embutxacar-se pasta, doncs ara també ho farà, però a través de judicis, que no està malament, i ja que és l'últim gran clàssic que ens ha deixat Michael Mann, perquè el que va fer després no era tan bona.
Black Hat.
Efectivament, i perquè ara estem esperant aquesta novel·la que...
Ferrari farà.
Sí,
Ferrari, amb Adam Driver i Penélope Cruz.
Ferrari sense el versus Ford, no? El qual és bastant curiós, és un spin-off, diria.
Curiós, eh?, aquestes enemigos públicos. Mira, sortia Christian Bale, sortia Carey Mulligan, sortia Billy Crudup, sortia Marion Cotillard, sortia Diana Kroll, sortia Lily Sobieski, sortia tothom, excepte tu, Pere.
Excepte. És veritat, és veritat. Per cert, estic a punt, si tot va bé, la setmana que ve, tornar a les andades, eh? Amb una pel·li s'està fent sobre els xirinacs, però no faré de xirinacs.
No?
Ja està agafat.
Doncs podria fer-ho, eh?
Una vegada perquè ho vaig fer.
Se li ha posat una cara de Noé que no se la salta a un galgo. Del 87 al 2009, La finestra indiscreta. A punt d'acabar la temporada dels 35 anys i ja podem mig anunciar que hi haurà 36ena temporada després d'un estiu on anirem a passar l'estona amb els actors i les actrius que canten a un lloc que es diu Galàxia Uterpa.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Avui de la plantilla fixa i la que és flexible hi som la Sílvia Andrés, l'Oriol Fidalgo, l'Àlex Gorina, l'Alfons Gorina, el Dani Jiménez, el Víctor Rodríguez, el Carles Romero, la Lista Piol i el Pere Vall, que amb la B baixa, si no hi ha la Núria Vidal, sempre guanya per la cua. I els altres, que sempre són en el nostre cor, la Marta Armengou, la Desi de Fet, l'Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Covaxis, Alba Laguna, William Marí i Núria Vidal, que ara mencionava. Disposats a fer dues hores més de cinema amb vosaltres i després una audiovisual de 2 a 3 de la matinada en companyia de ni més ni menys que Jos Van Paris! I us recomanem que estigueu molt atents perquè al començament de la segona part de La finestra indiscreta, cap a la 1 i poc, després del concurs, donarem una notícia que ja us avanço té a veure amb la celebració que regala el programa La Filmoteca de Catalunya pels 35 anys amb La finestra indiscreta d'Alfred Hitchcock i potser tots vosaltres. Si voleu participar, venir, comentar, fer peticions, el que sigui, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i al Twitter, @finestracr.
George.
Sí, Linda.
¿Dónde se conocieron? George es mi editor.
No, pero Poppy, nos conocimos antes de eso. En realidad, es una muy romántica historia. ¿Quieres contarla tú, mi amor?
No, es privado.
Oh, ahora ya no. Yo conocí a Julián en un manicomio. Julián estaba visitando a un chef francés que enloqueció por una mala crítica. Yo estaba ahí visitando a Dionne Warwick.
¿A Dionne Warwick?
Sí, él decía que era Dionne Warwick.
¿Quién es Dionne Warwick?
¡Oh! ¡Sacrilegio, querido!
Es la tía de Whitney Houston.
Es estupenda en la estación de amigos psíquicos.
Sí, ¿verdad?
Do
sí.
You know the way to San José? La, 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 la.
The moment I wake up. Before I put on my makeup.
I'll say a little prayer for you.
Sembla La boda de mi mejor amigo, versió Disney dels anys 60, interpretada per els dobladors de La Bella Durmiente, eh? Vull dir que quedi clar, eh? Molt bé, això és la carta d'una oient que troba que aquesta és la pel·lícula de la seva vida.
La Romina Izquierdo, que diu: es la primera vez que os escribo, pero hace mucho tiempo que os escucho y no me pierdo ni un programa, porque siempre me aprendo muchas cosas que decís y porque intento ver las películas que me parece que pueden gustar. Y diu: pera, yo no sé mucho de cine, pero me gusta demasiado, estoy enganchada. M'agrada això de...
Me gusta demasiado, está muy bueno.
Está enganchada, vull dir, no sé si a grups d'autors, es que me gusta mucho el cine, estoy intentando dejarlo, pero vaya. También las series como Stranger Things, que ha vuelto y la recomiendo. Efectivamente, la cuarta temporada está a Netflix ya. Y cuando preguntáis cuál es la película más importante, supongo que esperáis que digamos muchas que son muy buenas, pero yo creo que es mejor decir la verdad. La verdad siempre para davant. Y a veces películas que no lo son tanto para vosotros tienen mucha importancia, porque a mí, por ejemplo, una que me marcó para siempre cuando era adolescente fue La boda de mi mejor amigo, que consta que té moltíssims fans aquesta pel·lícula. De fet, la Julia Roberts ja ha dit que no ha fet més comèdies romàntiques des de llavors perquè no ha tornat a rebre guions d'aquest nivell, eh? La fui a ver por Julia Roberts. Siempre quería ser como ella, era perfecta, pero en esa película no era tan perfecta y de repente pensé que eso era mejor y empecé a no ilusionarme tanto con las maravillosas del cine. En esa película, como que yo era muy tímida, descubrí a veces cómo se consiguen las cosas y luego se pierden porque no valen la pena. Era preciosa y la música me la sé de memoria. La última vez que la vi me pareció un poco lenta, o ya me la sé de memoria, pero es igual, lo importante es que cuando la veo pienso cómo era yo entonces y cómo soy yo ahora, y no me gustaría ser como Julia Roberts, pero aún es como mi amiga. Bueno, no voy a seguir porque al final me dan ganas de llorar esas cosas si me pones la canción de Say a Little Prayer mucho mejor. Serán muchos recuerdos para muchas de nosotras. ¿Verdad, Silvia de los Gatitos? Queda ahí.
La Silvia està d'acord, però està indignada amb el doblatge de la pel·lícula que m'he trobat.
Ara volem saber què passarà quan la torni a veure, la pel·lícula. O sigui, arran de llegir la seva carta, l'ha de tornar a veure i treure una altra conclusió, depenent de l'edat, de la seva manera de pensar i del seu moment.
Romina, torna a mirar La boda de mejor amigo i ens escriu, sisplau.
No, que ja la va trobar lenta l'última vegada, i és el problema que li pot passar a la Sílvia i a tothom, perquè avui totes aquestes pel·lícules semblen lentes, perquè ja no són pel·lícules amb el ritme actual de les pel·lícules.
Excepte Uno de los Nuestros, que la vaig veure aquesta setmana i segueix sent perfecta.
Això ens agrada, amigues i amics, la vostra sinceritat i que ens confesseu les pel·lícules que han marcat la vostra vida. Escriviu-nos a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i al twitter@finestracri. Per cert, hi ha algú que es diu Javier Ambrosi, un dels Javieres, que pensa com tu.
I la mia és una que, aunque no està catalogada com musical, és un musical. Y tiene momentos musicales increíbles como I Say a Little Prayer en el restaurante con las langostas, ¿no os acordáis? Es La boda de mi mejor amigo. Con Julia Roberts, increíble, y es una peli fantástica, inolvidable y, yo creo, poco valorada.
Aquesta setmana la finestra està a tot arreu a la vegada.
¿Qué está pasando?
La finestra indiscreta.
Fent fotografies amb Steve McCurry.
Jesus Christ!
Llegint llibres que després serien pel·lícules.
No tiene buena pinta.
Tocant música al cel amb Andy Fletcher i Ronnie Hawkins. I fins i tot la finestra indiscreta anirà a la finestra indiscreta.
És impossible.
Misteri!
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Alex Gurin.
En todos los lugares en los que podría estar. Solo quiero estar aquí contigo.
M'indigna aquestes falques de la finestra indiscreta amb Alex Gurin, amb Alex Gurin. Escolta, què vol dir això? A veure, Pere Vall, amb Alfons Gorina, amb Sílvia Andrés, amb Oriol Fidalgo, amb Víctor Rodríguez. Va, poca conya. Depeche Mode, ha mort Andrew Fletcher ja fa dies. 60 anyets, li dedicarem alguns temes de la primera part del programa.
I de la segona serà per Ronnie Hawkins. Però tot això ens ho explica el Carles Romero. Només dir-vos que l'Institut Roca Grossa ha dit, del Lloret de Mar: sabíeu que en Carles Romero, professor del nostre institut, col·labora a la finestra de Catalunya Ràdio, presenta una secció on es barreja música, actualitat, cultura i cinema. Escolteu l'històric de la seva secció i no us perdeu el programa. Doncs si esteu sentint ara mateix Institut Roca Grossa el programa, ara podreu sentir algunes de les coses que fa Carles Romero de tant en quant, com per exemple, quan es mor algú important en el món de la música, ens grava uns meravellosos records.
La mítica banda britànica de rock electrònic de Depeche Mode va perdre el passat 26 de maig un dels pilars fonamentals de la seva formació, Andrew Fletcher, cofundador de la banda i teclista en tots els seus discos. Fletcher era un mag dels sintetitzadors i va manegar molts dels interessos comercials i mediàtics dins del grup, assumint un perfil baix com a estrella del rock. Era el membre del grup més introvertit, hermètic i l'argamassa emocional capdalt per mantenir unit el grup, especialment en els períodes foscos de drogues dures, egos incontrolables i gires extenuants. Del synth-pop i l'onada new romàntic dels seus primers discos, el grup va evolucionar cap a terrenys més foscos i gòtics, fins i tot abraçant sense complexos guitarres distorsionades i bateries acústiques, consolidant a Depeche Mode com a banda d'estadi, imbatible i influent. Fletcher no només va crear l'enfocament musical de la banda, sinó que va canviar la direcció del techno i tota l'electronic dance music. Geni i figura d'una de les bandes claus que va posar el món a ballar als seus peus. I si parlem de bandes claus, no podem deixar de fer un breu esment a la mort aquest passat 29 de maig del músic de rockabilly Ronnie Hawkins a l'edat de 87 anys. L'home que sempre tindrà un lloc en el panteó dels més il·lustres per haver estat el mentor d'una de les constel·lacions de músics amb més talent que mai hagin habitat el planeta Terra. The Band. Fletcher i Hawkins, l'últim vals d'unes estrelles tan genials com irrepetibles.
A la segona part sentirem música de Ronnie Hawkins, The Band, etc. I per cert, un comentari. L'Alfons ha tornat de Canes. A Canes, què va fer l'Alfons? Veure tot el cinema que va poder, però especialment la còpia restaurada en una sessió de la sala Buñuel d'una pel·lícula on sortia Ronnie Hawkins, és a dir, L'Último Vals.
L'Último Vals, efectivament. Vaig estar a primera fila, va ser molt emocionant, Pere, he de dir, les sessions aquestes de matinada, i va ser l'ovació més llarga que jo vaig sentir a tot el festival.
Però a primera fila, has dit?
De la sala Buñuel, que...
Per què vol dir, així?
No. Hi ha un escenari, et permet una certa perspectiva. En canvi, l'única sessió que vaig veure al Gran Teatre Lumière, que és allò on es fan les grans presentacions del festival, vaig anar a la noia per dir, escolti, tinc aquesta entrada, i em va dir, a la primera fila de totes. I allà, l'escenari sí que, bé, jo diria que veia una mica la cresta dels caps a la pantalla, a la pel·lícula del Kore-eda, va ser concretament.
Això vol dir que, ja ho heu sentit, l'Alfons ha tornat de Canes.
Soy un pobre cineasta más de los que pueblan esta ciudad. Hasta tenemos un festival, pero yo quiero ir a Cannes.
Però al final, lo que quiero es volver de Cannes. Ens va dir l'Alfons que ara no podia més.
Encara no m'he recuperat, estic esgotat.
Xifres, quantes pel·lis?
Ui, no sé, bastantes, però més que el número de xifres és que...
Les hores, perquè duren molt.
És tan cansat, a part d'això, les pel·lícules són molt llargues, efectivament. Sí.
Bé, parlant de cinemes que parlàvem ara, respostes per la nit dels ignorants que... Quan no tenen respostes, ens les passen a nosaltres, no? I, per exemple, hi ha un que diu... El primer cinema de Barcelona va ser el Cinematógrafo Colón. Diu, on era de la ciutat? Ho saps, no? Era el Frontón Colón de les Rambles, que estava a baix de tot, baixant a l'esquerra, i que, en realitat, no es deia Cinematógrafo Colón, es deia Napoleón. Després es va dir Frontón Colón. O sigui que ja fa molts anys que va desaparèixer. I un altre, l'Andrea del Baix Camp, que diu, per què hi ha una zona en els teatres, sales d'espectacles i cinemes que en diuen el Galliner? Doncs, molt clar, perquè era l'amfiteatre, que era més barat, més popular, la gent feia molt xivarri i menjaven molt. I com que menjaven molt, ho deixaven tot brut, de pipes i de merda, i es va acabar convertint en el galliner, perquè tot era muntar gallines, no?
Sí, jo he vist... Però clar, en aquella època els cines s'omplien molt. Blade Runner, dues vegades, al Novedades, des del galliner.
Sí, jo adivina que em viene esta noche a dalt, a l'última fila del galliner del Novedades, que era com veure una pantalla que era un segell de correus. Tremendo. Alfons, va guanyar Ruben Östlund, només volem saber si mereixia guanyar Ruben Östlund.
A veure, per mi no era potser la que jo hagués triat, però és que crec que cap pel·lícula tenia un consens general. Potser la del Park Chan-wook, la que més, i va aconseguir millor director, però jo crec que hagués estat bé donar-li a ell, en lloc d'una segona Palma d'Or, perquè és bastant recent encara l'anterior. Tot i així, és una pel·lícula que té moments brillants i sí que va ser una de les pel·lícules que va aconseguir que la gent es divertís per estones, perquè la majoria eren pel·lícules molt feixugues, no?
Com la d'Albert Serra, feixuga o què?
Home, l'Albert Serra és feixuga. El que passa és que a mi em sap greu que no li hagin donat cap premi o cap menció, perquè és una pel·lícula, visualment, és extraordinària, i no sóc jo el gran defensor d'Albert Serra, però crec que, a més, és la pel·lícula més rodona que realment ha fet fins
ara. Però pregunta el Xavier, Albert Serra segueix sent tan pedant com sempre en la seva última entrega, al fons? T'ho pregunten a tu, eh?
Home, a veure, no diria que és una pel·lícula... Sí, a veure, és un cine conceptual, diguem, no? Però jo crec que és una pel·lícula una mica més accessible, encara que només sigui pel canvi d'escenari, pel tipus de personatges, vaja.
I perquè passen a dia d'avui, perquè sempre les seves històries passen abans.
Sí, és veritat.
Per cert, com es diu la pel·lícula de Ruben Östlund?
La del Ruben Östlund es diu Triangle of Sadness.
Doncs això, ell mateix us ho explica.
Algú ha dit allà fora, el primer cop pot ser un accident, però el segon cop, ok, wow, això és, vull dir, ja ets part de la història del cinema. Això és el que passa quan guanyes la Palma d'Or dos cops. Vull seguir fent cinema d'entreteniment salvatge, que respecti el públic, que el públic s'ho passi bé, com ho fan amb una bona conversa, quan tenen una bona conversa amb els seus amics, i riure al mateix temps que parles de coses importants. Fas una pel·lícula perquè vols que canvien les coses, les vols transformar en una cosa que tu creus que és millor. Per mi, té sentit rodar per impulsar noves idees que entenc que poden ser útils o contra les que m'agradaria lluitar o posar en dubte coses amb les que no estic d'acord. I aquest és el punt de partida del cinema europeu per mi. Per tant, em quedaré a Europa i potser tindrem l'oportunitat d'invertir diners americans per fer pel·lícules europees.
Doncs, esperant la pel·lícula guanyadora de la Palma d'Or a Cannes aquest any, nosaltres seguim endavant amb el programa, però amb una altra cosa, que és celebrar el centenari, perquè va néixer el 2 de juny del 1922, de l'oncle de Javier, el germà de Pilar i el fill de Rafael i Matilde.
Bermúdez, en cuanto la reina despierte, vamos a repetir este plan.
Me parece que no.
¿Cómo dice?
Que me parece que no vamos a robar más. Aquí su majestad se ha cargado el arco.
¿Qué? ¿Pero qué dices, hombre?
Eso, que se ha cargado el arco y ese foco.
Pues sí, no puedes poner otros.
¿Qué va? Si esos ya los habíamos traído del otro decorado.
¡Qué barbaridad! Así como se puede hacer cine.
Isabel, ¿no tienes novio? Primero eran las amigas. Siempre hay envidias y ganas de fastidiar. Y a mí, ¿qué? Yo esperaba. Estaba segura de que alguien vendría. Vendría y me llevaría de aquí.
Mira, madre, ¿qué quería que hiciese? ¿O quiere que nos muramos de hambre? No lo entiende. Nos va a hacer muy buen apaño el dinero de la siega. La casa vieja se cae, madre, ¿no lo ve? Y cada uno tira por su lado. ¿Dónde están mis hermanos? Es más cómodo irse a la ciudad, de lo que sea, de pobre. Solo el torcido aguanta.
Yo creía que las cosas iban a cambiar, pero para nosotros siguen igual.
Y ya ha llovido. El 71, que lo encerraron. Cuando las huelgas del metal.
¿Qué huelga?
Sí, hombre, ¿no se acuerda? La grande, la del otoño, que duró meses. La del laminador. Usted también estaría en el ajo, ¿no?
Cómicos. Ahí tienes, de todas las edades. Con 40 años de teatro como González o con 40 días como ese chico. Muchos tuvieron ya su oportunidad. Tú me dirás que todos ellos esperan. Que confían oscuramente en un triunfo imposible. Tal vez estén llenos de esperanza.
Còmicos com Juan Antonio Bardem, que va morir el 30 d'octubre del 2002, mesos després de que li donessin el Goya honorífic, i que avui dia està totalment aparcat en la història del cinema espanyol, fins i tot mal considerat, no, Pere? És el director de Esa pareja feliz, Còmicos, Muerte de un ciclista, Calle Mayor, La venganza, Sonatas, a las 5 de la tarde, El puente, Deixem varietés.
El poder del deseo, La corrupción de Chris Miller.
Sí, La isla del tesoro.
Jo la primera vegada que vaig llegir el nom de Juan Antonio Bardem era en els ferrocarrils, a Tres Torres, hi havia un pòster de La corrupción de Chris Miller, i Juan Antonio Bardem. Després sí que vaig anar a la part seriosa, m'encanta La Venganza, Calle Mayor, amb la tia Tula, crec que formen un díptic, la tia Tula d'un altre, però vull dir
de sobre, Picasso.
Sobre un tema en concret, que és quedar-se solterona i tot això, Nunca Pasa Nada, m'encanta, i crec que va treballar amb... i li va donar l'oportunitat d'algunes folklòriques que estaven com mal considerades com a actriu, l'oportunitat de fer un paper una mica més lluït, tipus Carmen Sevilla, Sara Montiel i d'altres. Bueno, era un treballador que quan no podia fer cine d'autor o cine contra l'Estat o contra Franco, doncs treballava amb la Marisol.
Com deia el Javier, és el centenari, Calle Mayor és la seva pel·li que més m'agrada i la meva segona pel·li favorita del cinema espanyol. No ens diu quina és la primera. Li demanaria a Javier que, per favor, ens digui quina és la pel·lícula que més li agrada al cinema espanyol. I ell diu, i Muerte d'un ciclista, amb una gran Lucía Bosé i un gran final. Homenatge, doncs, a Juan Antonio Bardem i ben merescut en el centenari d'aquest gran director espanyol.
Muerte d'un ciclista, Calle Mayor, La Venganza... a las 5 de la tarde i per descomptat El Puente o 7 dies d'enero han estat sempre pel·lícules que s'han compromès molt en aquest sentit crític, no amb l'època, sinó contra l'època més aviat.
Es posible. Yo hacía, siguiendo mi personal Weltanschauung, lo digo en Alemania, si aumenta el nivel cultural de esta entrevista, mi particular visión del mundo, que es marxista, pues yo aplico eso a las películas, el análisis marxista de ciertas situaciones. Estábamos rodando en Calle Mayor y vino la Brigada Político-Social y se me llevó a Madrid como si yo fuese Al Capone o algo de eso. Y ahí estuve 15 días en los calabozos. Hubo que parar la película Calle Mayor y la película se pudo reanudar gracias al apoyo de los sindicatos franceses y de los directores franceses y de los intelectuales de todo el mundo que mandaban telegramas a Franco o al ministerio pidiendo mi libertad.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
Doncs és el moment de rescatar una estrena de la setmana passada que... Ai, Pere, ens has de presentar Red Kant.
Red Kant.
I la seva directora.
Red Kant és la primera part d'una trilogia que ha fet la directora de Lleida, Toti Batges, que viu a Hamburg. I ara comença parlant del tabú de la menstruació, després parlarà de la masturbació i després de la menopausa i ja està en preproducció.
Però... Perfecte, m'ha complert.
Sí, sí.
Trilogia...
Una trilogia entre la provocació, però més que provocació, la normalització.
Fer justícia.
I la pel·lícula ja s'ha estrenat al cinema a Girona, ara anirà a Igualada, anirà, no sé, Sant Feliu, a Cambrils, a la resta de l'Estat, i és una pel·lícula amb molt d'humor, també amb dosis de... educatives i amb la Clara Moraleda cantant una cançó preciosa sobre la seva primera menstruació.
La pel·lícula Red Kant va sobre els tabús al voltant de la menstruació i vaig fer la pel·lícula perquè jo li volia explicar a la meva filla què era la menstruació i no vaig ser capaç de transmetre-li res positiu. El que em va sortir va ser, mira, sagnaràs una vegada al mes durant 40 anys i ja veuràs quin pal és. Però clar, em va semblar molt pobre quedar-me amb això només i vaig començar a buscar projectes o iniciatives que... enfoquessin la menstruació des d'una perspectiva més positiva i llavors vaig decidir fer la pel·lícula. Les protagonistes que tinc enfoquen la regla des de punts de vista super variats, com és l'economia, l'art... Aquests retrats a les protagonistes que tinc a la pel·lícula s'alternen amb escenes animades al voltant de la vida de la Isabel, que al principi de la pel·lícula té 12 anys i li ve la regla. Aquesta regla és la menzi, un ser de sang que ve de la menstruolàxia i que acaba de fer una formació d'acompanyadora menstrual i ara l'han enviat a la vida de la Isabel.
I a més m'encanta perquè és una pel·lícula que no parla del multivers, perquè quina pel·lícula avui dia no parla del multivers?
Yo no soy tu marido. Soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda.
Hoy estoy liadísima. No tengo tiempo de ayudar.
A través del multiverso. He visto a miles de Evelyns. Puedes acceder a sus recuerdos, sus emociones, incluso a sus habilidades.
Todo a la vez. En totes partes. I jo vaig acabar pràcticament dividit en 600 porcions de l'exgorina veient aquesta pel·lícula. Que no està malament.
No està malament.
No està malament.
I per una persona que té un any més que Rick Astley, com jo, i que no entenc els multivers, i a vegades no entenc ni els flashbacks, la vaig entendre, la vaig gaudir i...
Cal entendre-la?
Una mica, eh? Perquè la multiversió fa que tinguis el cervell ben ordenat per col·locar els personatges i els temps i els llocs i que saps que en qualsevol moment tot es pot contradir i crear-te una nova fórmula espai-temporal.
Jo em va fer gràcia que vaig veure la pel·lícula sense adonar-me, em vaig adonar després que el marit de Michelle Yeoh és Ke Huy Quan, és el que feia de Indiana Jones i el Temple Malaguer, el que feia de Tapón i el que feia de Data als Goonies. Però continua tenint la mateixa cara, realment. No, i he de dir que a mi no em va fer tanta gràcia com m'esperava després d'haver sentit que era una gran genialitat i que en part entenc taquillazos com el que acaba de tenir Top Gun perquè crec que alguna gent vol tornar una mica a la simplicitat perquè no hi ha superproducció que no vagi de 40 mons barrejats i temps i, en fi, la dinàmica en la que ens ha ficat Christopher Nolan comença a ser una mica inaguantable, eh? Jo vaig acabar una mica fart, reconec.
Mira, curiosament aquí hi ha un Jaume que diu, mira, coincidint amb l'estrena de Top Gun Maverick, estava totalment convençut que el diàleg que sortiria aquesta setmana el programa seria el de Quentin Tarantino a Sleep With Me, explicant que Top Gun és una pel·lícula sobre un home que lluita contra la seva homosexualitat. És brutal, aquella escena. Doncs jo continuo pensant que és evidentment el contingut real de Top Gun i de Top Gun 2. I ja està. I Tom Cruise surt de l'armari d'una vegada. Que ho sabem tots de què vas en aquesta vida, per l'amor de Déu. Bueno, perdó, eh? Perdó.
¿Cuándo fue ejecutado? Hace un año. No puedo prometerle nada, pero puede que le concedan algún tipo de ayuda.
Te lo pagaré a final de semana o la que viene.
Claro.
Usted debe de ser la viuda de la MacBarsa.
Sí.
Se ha cometido un error y lo lamentamos profundamente.
Bé, perdó, però ara toca el perdó, que aquesta la defensem de veritat. És una pel·lícula iraniana de Marian Magadam i Beltash Sanaisha. I ella és la intèrpret, a més, de la pel·lícula, que és com una mena d'esgarfargadi, per entendre'ns. Oi? S'assembla, té un punt de col·lateralitat.
Sí, amb aquesta incomoditat, no? Tensió totalment palpable a cada escena, a part del drama. Hi ha un homenatge a Hitchcock final, també. Sí, sí, bastant important, amb un got que no puc dir res més, però bé, a mi m'ha agradat moltíssim aquesta pel·lícula, perquè la veritat és que té girs però no són forçats, té elements dramàtics, té elements de suspens, té el cor amb un puny.
Deixa'm caure l'espoiler. Això que has dit de Hitchcock, Cary Grant?
Sí. Val. I Joan Fontaine? No. Sí? No?
Sí.
Cargant Joan
Fontaine? Sí.
No?
Sí.
Ingrid Bergman? Got de llet?
No? No?
Encadenados?
No sospecha.
Ah, sospecha. Ah, sospecha. Val, d'acord, molt bé. Història d'una dona que li maten el marit, acusat injustament d'un crim que no ha comès, encara que hi ha participat, i un cop l'han ajusticiat, atípica burocràcia iraniana, tard, evidentment, descobreixen que no, mira, pobret, no havia fet el que...
Però era per designis de Déu.
Però, clar, eren designis de Déu, i clar, ella lluitant perquè li demanin perdó i no li demanen perdó. Una altra estrena interessant d'aquesta setmana, es diu Les Gentiles, de Santi Amodeo, que ara en parlarem amb ell, eh? És com La casa de Bernard Alba, una mica Les vírgenes suïcides, i una pel·lícula catalana, no dirigida per una directora catalana, sinó per un director sevillà, no? És,
Sí, i té un punt de partida que recordo una miqueta aquestes pel·lícules que hem anat veient darrerament, però amb un punt visceral en els personatges que la fa diferent i molt colpidora, la veritat.
I al final...
Dolores de cabeza. Uau, al final. Hasta la
sí, sí, escolteu, escolteu.
Hoy en natación me ha dicho que estaba triste. Le he preguntado si le había pasado algo y me ha contestado que no, pero que lloraba todos los días. ¿Cómo puede ser tan preciosa y perfecta por fuera y estar tan rota por dentro?
Ja tenim aquí amb nosaltres Les Gentiles, una pel·lícula de Santi Amodeo. Recordeu, sisplau, El factor Pilgrim, Astronautas, Cabeza de perro, Quien mató a Bambi... torna amb nosaltres aquest franc tirador del cinema espanyol. Santi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por Las Gentiles. Acabo de decir que eres un franctirador, o sea, un francotirador, en el sentido de una individualidad muy específica y que me ha hecho siempre mucha ilusión. Estamos escuchando la música de Bronquio, la banda sonora de la película, que es muy buena, por cierto. Empecemos por aquí, ¿no? Es decir, está muy cuidada la película, incluso desde el punto de la banda sonora, ¿eh?
Sí, bueno, yo eso lo intento cuidar. Y en este caso, además, que la película, bueno, de adolescentes que no pertenece a mi generación, obviamente, entonces he buscado un músico sevillano que, bueno, que ahora ha pegado un pelotazo, ahora está muy lanzado, pero que era un músico más local, era menos conocido, pero que yo creía que encajaba muy bien. Yo creía que era muy bien, ¿verdad?
Mira, ahora me has hablado de las adolescentes y es verdad, que es decir, esta película... Inmediatamente yo pensaba, mira, se parecerá mucho a las películas típicas de directoras catalanas. Es decir, muchas directoras catalanas han hablado de chicas jóvenes, del proceso de crecimiento, de la adolescencia, de las compañeras en esa edad un poco convulsa y complicada. Pero tu película es diferente. Para empezar, es sevillana, muy sevillana. Tú eres hombre... Y la personalidad de la película es muy, muy, muy diferente. Entonces, me llama la atención tu atracción por el tema y tu decisión de hacerla.
Sí, bueno, lo primero es que el cine que te refieres, que a mí me encanta, además, es un poco más intimista y, digamos, más interior, ¿no? Es algo que ella cuelga. Lo mío está más desde fuera. De hecho, eso, no soy adolescente para empezar. Ella tampoco, claro. Pero no soy mujer tampoco. Entonces, a mí, digamos que la historia me llegó en femenino, porque estaba basado en una historia real, que fue por punto de salida, y empecé a mirar las redes, este tipo de redes, de perfiles de gente, y eran chicas. Entonces, lo he hecho como si hubiera hecho la película de un cirujano o de un piloto, yo qué sé, pues me he intentado meterme en su piel lo máximo posible y hacerlo de una forma desde fuera, ¿no? La película, de hecho, está contada en primera persona de la protagonista y de sus redes sociales. Y tengo que decir que el 70% está sacado de perfiles reales. Yo, lógicamente, no escribo así, ni me expreso así, ni siquiera... No utilizo ni siquiera las mismas palabras, ¿no? Entonces, digamos que eso ayuda también, ¿no?
Pues te has compenetrado muy bien con ese mundo y con ese personaje que se llama Ana y su amiga Carola Corrales, con una frase que todo el tema que identifica la película y que centra el argumento, y que es muy interesante, una frase que dice aquello de mucho mejor la vida ahí dentro, en las redes sociales, en ese tiempo detenido, que no en el mundo exterior. Bueno, es una problemática que se está detectando y muchísimo ya, ¿eh?
Sí, bueno, lo de las redes sociales, que además yo tampoco soy nativo de redes sociales, y también ha sido un aprendizaje, porque cuando yo empecé a trabajar con las actrices, bueno, ya antes, haciendo la labor de documentación y de empaparme un poco del tema, empecé a darme cuenta que las redes sociales no era como yo la veía. Yo soy especialmente ajeno a las redes sociales, tengo mi perfil y tal, pero no soy muy activo. Ya incluso con el trabajo con las actrices me empecé a dar cuenta que, bueno, que las redes sociales no se pueden demonizar, no se puede hablar de ellas como... Bueno, las redes sociales son la forma en la que ellos se conectan. Ese es su mundo, es su herramienta. Entonces, ¿qué ocurre? Las redes sociales tienen un montón de cosas buenas. Yo, por ejemplo, mi sensación, yo tengo muchos sobrinos, también tengo hijos y tengo... De nuevo, el mundo adolescente, joven, me interesa también. Yo creo que son gente muy preparada, mucho más preparada que por lo menos para yo. Y que tienen un nivel cultural más alto y tienen más necesidades de expresarse, escriben bien, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente escribe bien, otros hacen unas fotos preciosas, tal. digamos que eso, las redes sociales traen un montón de cosas que son muy buenas, pero ojo a otras que traen.
Sí, sí, sí.
Y que muchas veces nosotros ni nos enteramos porque es un mundo que nos coge un poco lejos, digamos.
Jo, molt fan d'aquesta Les vírgenes suïcides a l'andalusa, com estàveu dient, que captura l'essència i l'angoixa de l'adolescència amb les xarxes, pares que se la pelen, Moulin Rouge, les barbacoes, Anna i la Corrales, que són dos personatges magnífics, i això, el suïcidi i el bullying, les ganes de viure, la demostració que ets algú, la impotència, una pel·li magnífica d'una hora i 17, més o menys, que en espera de la nova pel·li de Jonas Trueba, jo crec que les meves pel·lícules preferides d'aquest any seran, si Jonas torna a fer pel·lícules curtetes i concises, crec que seran aquestes dues. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa.
Sílvia de los gatitos.
Sílvia de los gatitos, sobre això que hem fet al principi del programa, jo crec que YouTube tu t'ha donat una galàxia i un univers per explorar, perquè a tu, perquè segueixes sent molt trapella i has trobat un univers inacabable on trobar perletes. Però ara comencem amb la notícia dels gatets.
Porta el teu multivers, més val.
El meu multivers és, comencem amb la notícia que en les últimes 48 hores ens han venut per activa i per passiva, que és Johnny Depp i la Amber Heard. Al final s'ha dictaminat que l'actriu va difamar el seu marit, i a mi em segueix fent una mica de cosa fosca i ho trobo un espectacle indigne. No m'he mogut en no sé quants mesos que porto dient això d'aquest punt.
Jo el que no entenc és que ella li ha de pagar 15 milions de dòlars, sí, a ell, i ell 2 milions. De... I dius,
bueno, que
li pagui 13, no?
13. Escolta, el món dels bancs és molt complicat.
Sí, no. Els números
sí, són molt complicats.
Mai són el que diuen.
Això sí que és un multivers. What's new, what's a cat?
I relacionat amb Depp, Disney s'està plantejant, alerta, que La Roca...
The Rock,
que
Dwayne Johnson.
A tu t'agrada molt, no?
No, a mi no m'agrada massa.
Li agrada seques. Jo l'ho diu. Doni vida un personatge semblant a Jack Sparrow en el spin-off de Pirates.
Del caret que ha de protagonitzar Margot Robbie, que està a totes. Està fent de Barbie ara mateix.
Aquesta no la mirarem.
Margot Robbie, que crec que també estava ficada amb el tema del Johnny Depp i Amber Heard. O sigui, que està ficada a tots els salses.
Hi ha un poti-poti, però una maionesa...
Jodie Foster serà la nova protagonista de la temporada de True Detective.
Que portava molts anys aturada i pensàvem que no se'n farien més, doncs faran alguna temporada més.
És un gran fitxatge, eh?
Sí, és un gran fitxatge. M'ho ha dit a baix a la recepció Pere, el Salvador Domènech. M'ha estat informant de...
Ah, molt bé, perfecte. El gran font d'informació.
Efectivament.
Ewan McGregor està indignat pels comentaris racistes dirigits a la seva companya de la nova sèrie, Moses Ingram. Es veu que la comunitat de Twitter i els fans de Star Wars no els hi agrada molt aquesta noia perquè és negra.
Ewan McGregor crec que ha dit el que tots pensem. Si penseu això, simplement és que no sou fans de Star Wars. What's new, pussycat?
I no diré que aquesta notícia la dic en contra de la meva voluntat, perquè no seria veritat, però és de la factoria Gorina. Has de saber, Pere, perquè ells dos la saben...
No, el Pere segur que també, eh?
Que
no
David Bustamante farà de Patrick Swayze al teatre, fent Ghost.
El musical de Ghost.
El musical.
Jo tinc un dubte.
Anem a estudiar aquest tema.
Ell té un cover per fer aquesta obra de teatre. O sigui que no sempre veuràs el David Bustamante.
No.
Quan compres les entrades...
Tu dius, compres? Moni.
Algú et podria informar de qui actua el dia que tu compres les entrades, perquè crec que Cantando bajo la lluvia passava el mateix, que la gent anava a veure el Ivan la banda i a vegades no hi era.
Ai, marxo!
Fenòmenos...
Jo vull veure-ho només si hi ha Bustamante.
Fenòmenos extraños.
¿A qué se refiere?
Brazos a su alrededor. Ella cree que está a salvo. ¿Quién la amenaza más, usted o su marido?
Ninguno de los dos. Steve decide los castigos, yo no.
Oh, vamos, Dayan, eso no es justo.
Dejen la discusión para más tarde. Steve, haga que Caroline le conteste.
¡Sí! 40 anys de mà de Poltergeist, que es deia Fenómenos Extraños, ningú se'n recorda del títol espanyol. La clàssica casa de fantasmes és una televisió de fantasmes. Què se n'ha fet de Craig T. Nelson? Què se n'ha fet de Joe Beth Williams? Què se n'ha fet d'Oliver Robbins, que ara té 51 anys? El nen. En fi, sabem...
Doncs... Tenen la sort de seguir vius, la majoria, perquè en aquesta pel·lícula tot ha estat una mica desastrós. Recordem que dels tres germans, les dues noies, la nena petita va morir després de la tercera part, però és que la germana gran, després de la primera part, va morir a destralades per la seva parella, i a la segona part van fer veure que el personatge no havia existit. Vull dir, és molt, molt sòrdid tot el que va passar en aquesta saga. Eh?
Una pel·lícula memorable, plena d'amors. I mira, hablando de muertos...
Los muertitos de Curina.
Un muertito per al Pere. Ha mort Milton Gonçalves als 88 anys, actor activista brasiler negre, actor de telenovel·les com, per exemple, Zorra Total. Actor d'Héctor Babenco, El beso de la mujer araña, Carandiru, codirector de L'esclava Isaura. I protagonista de papers importants a Presidente por accidente, Kickboxer 3 i Orquídea Salvaje. Al fons, aquest t'agrada, eh?
Sí, Kickboxer 3 m'agrada especialment.
Més que la 2.
Perquè passava a Brasil, i per això després Orquídea Salvaje també passava a Brasil, clar, Mickey Rourke i les seves
Assumpte
històries.
Serna.
Un altre muertito que interessa a l'Alfons. Marino Massé, de Trieste, ha mort als 83 anys, era el que feia de germà de Lou Castell a Les manos en los bolsillos, que és la pel·lícula que li comentava el director de...
Les Gentiles.
De Les Gentiles ara fa un moment. Ha mort Bo Hopkins als 80 anys, no el confonguem, un secundari important als 60-70, feia de Bojos de l'Oest a Grupo Salvaje, El infierno del whisky, sortia a L'expresso de medianoche, sortia de Nickel Ride, sortia Como plaga de langosta, Los aristócrates del crimen, i després va decaure, i va decaure tant que va acabar fent l'últim paper, que era Hillbilly, una pel·lícula horrible de la Glenn Close. I ha mort Uri Zohar, als 86 anys, un director i actor d'Israel, sentenciat per possessió d'ahir marihuana en un moment donat, que va dirigir a Richard Harris, una pel·lícula que es deia El ídolo caído, i després es va fer rabino ultra ortodoxa i es va retirar del món del cinema. I ha mort esta senyora. Gràcia Montes, amor als 86 anys, una cantaora de cobla, per entendre'ns, que curiosament va fer només dos papers al cinema, Història de la ràdio i aquesta escena de...
Morte.
De muerte d'un ciclista, del Bardem, que parlàvem fa una estona. Tu també ho sabies?
Sabia, jo ho sabia i m'he assabentat per l'Instagram de Lolita.
Sí.
Perquè era un referent seu, l'havia conegut, evidentment, siguent Lolita Flores, des de petita, i que ho lamentava molt, i la primera notícia que he tingut de la mort de Gràcia Montes és per Lolita.
Doncs molt bé, ja està, ja hem fet la llista completa, només que hem de dir que... Afortunadament, no entra als muertitos una actriu impressionant del cinema que acaba de celebrar 70 anys de regnat. I extraordinari, extraordinari. La Sílvia Andrés li ha fet un Strange Things.
Families so often treasure their routines and embrace the roles, traditions and values that mean so much to us.
Ella, de fet, no és actriu, malgrat que ha passat mitja vida davant les càmeres i que sap dissimular millor que qualsevol intèrpret del món. En ple jubileu de platí, emmarca un estreny de la reina Elisabet II d'Anglaterra. Sí, sí, la de carn i ossos.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
Ara us pregunteu, però què fa? No us preocupeu, els Gorina van fer la mateixa cara que la vostra quan vaig proposar el tema, però si ho penseu bé, en aquests 70 anys de regnat diria que és el personatge històric viu més representat tant a la gran com a la petita pantalla. Primer, les curiositats reials. Una de les seves propietats és un McDonald's prop del castell de Windsor. És la propietària dels dofins, balenes i esturions de la costa del Regne Unit. Ha tingut més de 30 gossos de la raça Corgis i un dia li van regalar 7 quilos de gambes i no pararia.
Sílvia, no t'enrotllis més. Vols concentrar-te?
Tota la raó. Parlem de les reines del cinema i la televisió que li han donat vida.
No member of the royal family will speak publicly about this. Diana's no longer a member of the royal family.
What are you talking about?
Charles, this is a private matter.
Helen Mirren va ser una sòlida reina Elisabet d'Anglaterra a The Queen. Dibuixa una monarca ambivalent, reticent a sortir del seu món. L'actriu va guanyar un Oscar per aquesta interpretació. Tornaria a fer de reina d'Anglaterra a Broadway a l'obra The Audience. Curiositats, Helen Mirren coneix la sobirana. A la reina de veritat li va agradar la pel·lícula i per això la va convidar a sopar a Buckingham. Però l'actriu li va donar carbasses perquè estava rodant al Canadà. El palau, és a dir, la reina, es va ofendre, però tranquils perquè ho van arreglar. Mirren ha pres diverses vegades té amb la sobirana. L'actriu afirma que, malgrat que no li agraden ni els reis ni les monarquies, només en salva una, la reina Elisabet II.
It would help if we could decide here and now on your name.
My name?
Yes, ma'am. Your regnal name. That is the name you will take as queen.
Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth.
And long live Queen Elizabeth.
You and your wife ambushing me everywhere I go, with anxious looks in your eyes wanting to talk.
I do want to talk, Mummy.
Fine, let's talk.
Però si hi ha una sèrie que ha excel·lit a la televisió és The Crown. Hem tingut dues extraordinàries reines, Claire Foy i Olivia Colman. Quan van anunciar que Foy era substituïda a la tercera temporada per Colman, vaig pensar, impossible, Foy ho fa tan bé que ningú ho farà igual de bé. Però Colman ho broda i segueixo sense saber amb quina em quedo, però espereu que ara ho complico més, perquè aquest duet se li suma al novembre i Imelda Staunton serà la nova reina de la sèrie a la cinquena temporada. Però també hi han altres perles.
Hoy es un día muy especial y llevamos 6 años realmente enclaustradas. Lilibet y yo podríamos salir entre la multitud.
No podemos hacer eso. Algún día, Elizabeth, tú serás la reina.
Ya lo sé, mami, pero ambas tenemos derecho a celebrarlo también.
Déjalas ir. Esta podría ser la única ocasión que tengan.
Royal Night Out veiem unes adolescents princeses Elisabet i Margarida el dia de la victòria, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial. Sarah Gadon interpreta la jove princesa Elisabet, una sortida nocturna que dona una mirada diferent a una princesa i al nou món en el que ella regnarà. Doneu-li una oportunitat, és entretinguda, està ben feta i té una meravellosa banda sonora. Després hi ha una reina que potser us ha passat desapercebuda, Janet Charles. Va, que ho situo. Recordeu, agafa-ho com puguis, el moment en el que Leslie Nielsen cau sobre la reina. Aquesta és la Janet, però la mateixa actriu la podeu trobar una altra vegada fent de monarca a Austin Power en Miembro de Oro. No em vull oblidar de la jove Freya Wilson al discurs del rei. El nas en diu que la reina de veritat segur que té una reina preferida. Quina és la vostra? Va, escriveu-nos un mail a finestra@catradio.cat. Però jo us he de confessar que tinc la meva escena preferida i està protagonitzada per la reina de veritat. Increïble, però cert. Durant la inauguració dels Jocs Olímpics de Londres, la reina ens va sorprendre a tots amb la seva escena amb James Bond. Elisabet II ho va mantenir en secret. Ni els seus propis fills ni nets ho sabien. S'ho van trobar a la cerimònia d'inauguració. 70 anys donen per riure's d'una mateixa, encara que sigui des de palaus i castells.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
What's that I smell in the air? The American Dream.
Doncs mira que té gràcia, perquè resulta que aquesta veu que sentiu és d'un actor que va fer de Papa Francesc a Los Dos Papas, va fer de Juan Perón a Evita i va fer de Felip d'Edimburg a The Crown. O sigui, del marit de la senyora aquesta que acaba de celebrar la Sílvia Andrés. Jonathan Pryce, dimecres, va complir 75 anys i coincideix, Pere i Alfons, amb un oient que ens ha demanat aquella cançó que cantava Jonathan Pryce a Miss Saigon, aquesta. Ens anem a la segona part de la finestra i preparats que ve una notícia que us pot interessar moltíssim.
How can you fail? And best of all, it's for sale, the American dream. Greasy chinks make life so sleazy. In the States I'll have a club that's four-star. Men like me there have things easy. They have a lawyer and a bodyguard. To the Johns there, I'll sell blondes there, that they can charge on a card. What's that I smell in the air? The American dream. Sweet as a sweet in Bel Air. The American dream. Girls can buy tits by the pair. The American dream. Bald people think they'll grow hair. The American dream.